Doncs avui tornem a mirar cap a fora de la nostra illa perquè aquest dissabte ens aixecàvem amb la notícia d'un atac conjunt d'Estats Units i Israel a l'Iran, fet que ha acabat amb l'assassinat d'Ali Khamenei, líder polític i religiós del país i altres personalitats de la seva cúpula de poder. A partir d'aquest moment, el país de l'Orient Mitjà ha començat una ofensiva contra bases militars i altres infraestructures estratègiques d'Estats Units a països del Golf, com Qatar, Emirats, també a Xipre. Israel ha atacat el Líban, provocant 31 morts i, a més, també 9 persones han mort i 11 estan desaparegudes com a resultat de l'impacte d'un míssil a la ciutat de Beit Shemesh, a Israel. A Iran han mort 153 persones, incloses nins, que van morir en una explosió a una escola al sud d'Iran. Doncs això després ha provocat altres qüestions, com el tancament de l'espai aeri i també el tancament del canal d'Hormuz, per analitzar tots els escenaris d'aquesta situació, d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Avui tenim amb nosaltres en Xavier Mas de Xaxàs, periodista, corresponsal diplomàtic i analista de La Vanguardia. Xavier, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista avui amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A veure, com es pot interpretar aquest atac conjunt d'Israel i Estats Units?
Bueno, fixa't, el que acabes de presentar d'esdeveniments d'aquests darrers tres dies,
sí.
la tragèdia que suposa,
sí.
O sigui, jo crec que és una bogeria, perquè causa molt més mal del bé que suposadament ha de provocar. Mm. El règim de l'Iran és un règim, diguem-ne, una teocràcia abominable, una repressió brutal de la població que no té drets ni llibertats. I hem vist dels darrers anys manifestacions de la gent al carrer, sobretot les dones, no?, amb el vel, etcètera, no? I el règim ha matat a milers i milers d'aquestes dones i estudiants que han sortit al carrer a protestar. O sigui que aquest règim ha de caure sí o sí, però jo no sé si la millor manera de fer-lo caure és bombardejant un país tan gran com l'Iran i provocant totes aquestes, diguem-ne, explosions a la regió d'Orient Mitjà. Jo crec que incendiar tota una regió per provocar aquest canvi de règim que, de fet, no s'està produint, doncs jo crec que no és una bona solució.
Mira, ja que apuntes en aquest canvi de règim, no està del tot clar que es vulgui o es pugui efectivament, doncs, diguem que canviar el règim d'una forma, no?, que la població doncs tingui doncs més llibertats polítiques. No està del tot clar que l'objectiu d'això sigui instaurar una democràcia al país,
no.
Perquè la capacitat del final d'Estats Units per fer-ho i d'Israel és una mica limitada, tenint en compte que doncs una oposició fragmentada, un país molt gran amb molta diversitat ètnica, diguem, no és igual, diguem, que a Venezuela. I a més, Venezuela és un exemple també de com al final el poder ha estat de moment continuista, no? Com s'obre totes aquestes qüestions?
No, tens tota la raó. Tu no pots imposar la democràcia a base de bombes. Tu has d'imposar la democràcia des de dins, ajudant aquest règim doncs, pugui ser més diguem-ne, democràtic des de dins. I si cal, doncs, donar suport a la societat civil iraniana, que sí que s'ha aixecat contra el règim. O sigui que les revolucions s'han de fer des de dins, no des de fora. I llavors, aquí, la gran pregunta és, canvi de règim sí, canvi de règim no. Com tu dius, és evident que no podran fer-ho des de fora. Llavors, la raó de bombardejar l'Iran no ha estat un canvi de règim. La raó no ha estat la llibertat del poble iranià. La raó ha estat que el Donald Trump i el Benjamin Netanyahu treuen pit perquè som com dos criatures que juguen a la guerra, i això porta un desastre tremendo per tota la regió d'Orient Mitjà.
I dins de tot això, doncs hi ha com el gran protagonista, el petroli, que no sabem si és el protagonista, si és l'excusa, si és un factor secundari, però quin paper hi juga, no?, dins d'aquest conflicte?
Mira, El petroli, evidentment, aquesta regió, que és la principal, diguem-ne, productora de petroli del món, i amb el tancament, com tu deies abans, de l'estret d'Hormuz, doncs el petroli pujarà. Això crec que també perjudica moltíssim a la indústria occidental, també als nord-americans. O sigui que també, no és que vulguin el Trump no ha mencionat el petroli. Fixa't que quan va atacar Venezuela sí que va dir que aquest petroli Venezuela és nostre. ara del petroli dels iranians no dir res, perquè sap que no el pot agafar. Llavors, aquí el petroli, o sigui, controlar el petroli tampoc és la raó d'aquest atac. Jo crec que la veritable raó d'aquest atac és que el Trump i el Netanyahu necessiten guerres per mantenir-se en el poder, per mantenir la seva popularitat. Tots dos enfronten eleccions aquest any que són complicades, perquè la popularitat del Trump i la popularitat del Netanyahu van cap a baix. I la guerra creuen ells que els farà, diguem-ne, guanyar aquestes eleccions. I aquesta jo crec que és la raó, una raó personal, egoista, política, de tots dos dirigents. No pas ni el petroli ni el benestar del poble iranià.
Parlaves d'aquestes eleccions, però sí que és veritat que xoca una mica, no? Perquè Trump sempre s'ha venut com un líder que mira cap a dins, que mira cap a Amèrica, que no vol ser més el garant, no?, de la seguretat d'altres països, també dins dels seus seguidors, els magues, no? Tenen una actitud, una mentalitat doncs, proteccionista. Com el pot beneficiar, no?, aquesta guerra en les eleccions?
Mira, nosaltres intentem racionar el comportament del Trump.
Sí.
I el Trump és una persona irracional, és una persona molt contradictòria. Avui diu una cosa i l'endemà diu totalment la contrària. Recorda que fa un mes volia ocupar Groenlàndia també amb la força. Després va dir que no farà fer servir la força. Ara ja no ens en recordem de Groenlàndia, potser tampoc ens recordem de Venezuela. Ara estem a l'Iran. Vull dir, el que digui avui demà no té cap valor. Llavors, jo crec que el seu moviment, el MAGA, sí que el va votar perquè ell els va prometre que amb aquesta estratègia de posar Amèrica, els interessos americans primer, no aniria a cap guerra i que ell seria el president de la pau i que no ficaria a cap guerra als Estats Units, perquè les guerres que havia iniciat els seus predecessors, i la d'Iraq del 2003 és la més evident, acaben en fracàs. Fixa-t'hi el fracàs de l'ocupació de l'Afganistan, també. Vull dir, no han guanyat cap guerra. I això el Trump, amb molta intel·ligència política en aquest cas, va dir, jo això no ho faré mai. Però, bueno, una vegada que està al poder, el poder també embogeix, el poder, jo crec que, i més amb una personalitat tan inestable emocionalment com és el Donald Trump.
També alguns analistes parlen de que al final, de la figura de Netanyahu, no? que semblaria que ell sí que hi guanya més, diguem, amb aquesta guerra, perquè, clar, se posiciona, no?, com el principal actor dins la seva regió, es legitima com a estat i es treu del damunt a l'Iran, que amenaçava la seva existència, i d'altra banda, doncs, té el suport d'Estats Units en aquest sentit. Es diu, no?, que d'alguna manera ha estat ell qui li ha convençut a Donald Trump en fer aquest moviment en el qual guanyaria més, en aquest cas, Israel que no Estats Units.
Sí, totalment d'acord. Iran és una amenaça existencial per Israel. És el gran enemic que té Israel a la regió, és Iran. Però és veritat que en cas de guerra, sobretot la societat israeliana tanca files entorn al seu primer ministre, i serà molt difícil derrotar Netanyahu a les eleccions d'octubre, segurament a la tardor, si no s'avancen, amb un país en guerra. Dit això, jo plantejo una altra cosa. Israel ha guanyat totes les guerres que ha participat des de la seva fundació l'any 48. Guanyar totes les guerres no et permet viure en pau. Llavors, què passa? Si jo guanyo una guerra i continuo lluitant, sempre lluitant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. I allò que no quadra és que Israel no sap acabar una guerra. I Israel sempre està lluitant. És incapaç de negociar. I llavors, sense una negociació amb els palestins, sense una negociació amb els iranians, amb els teus veïns, mai podràs viure en pau. Els dos països amb els que ha fet la pau Israel, que han estat Jordània i Egipte, són països que ara són més amables amb Israel. Encara mantenen relacions diplomàtiques. Això hauria de poder, diguem-ne, Israel extendre-ho a les monarquies del Golf Pèrsic, a l'Iraq, etc. No? Per això ha de resoldre el tema palestí, que no vol resoldre-ho. No? Mm. Llavors, aquí tenim un pes que es mossega a la cua i que obliga Israel a estar lluitant permanentment, i no importa les guerres que guanyi. Jo crec que encara que hi hagi un canvi de règim a l'Iran, encara que l'Iran es quedi sense capacitat de fer mal a Israel, hi haurà grups armats que continuaran lluitant contra Israel. Mm. I Israel no trobarà la pau. O sigui que el benefici electoral polític de Netanyahu no és el benefici d'Israel.
Mm. Canviem una mica el focus. Anem a l'Iran. Quina capacitat té per fer front doncs, en aquest atac? Estem veient que la seva estratègia és pressionar d'alguna forma els aliats de la zona amb atacs dispersos. Sí. No sé si d'alguna manera per evitar doncs, un contraatac focalitzat que li faci veritablement mal. No sé com ho interpreta vostè, això.
Sí, mira, aquí l'Iran no pot fer res. Vull dir, l'Iran té un exèrcit molt, molt inferior. No té pràcticament ni defenses antiaèries. Vull dir que els americans bombardejaran el país a dret i tort i tot el que vulguin i més, no? amb l'ajuda dels israelians. Els iranians sí que tenen míssils, molts míssils de mig i curt abast, que els tenen amagats a les muntanyes, molt ben camuflats, i aquests míssils aniran sortint durant les properes setmanes i fent mal, com tu dius, a aquests països veïns. Sobretot els Emirats del Golf Pèrsic, que són països molt petits, que més que països són com companyies, grans corporacions, que són molt vulnerables, perquè un país com Qatar o com els Emirats, no? Dubai, Abu Dhabi, de què viuen? Viuen dels negocis, i viuen de les connexions aèries, d'aquestes companyies que enllacen Europa amb Àsia i que fan escala allà, viuen d'això, o sigui, no tenen una indústria, no tenen pràcticament petroli tampoc. Llavors, aquestes petites societats que viuen del comerç, de les criptomonedes, etc., són molt vulnerables a una situació d'inestabilitat. És molt fàcil perdre negocis que vagin en llocs més tranquils. I Dubai, el que ven és seguretat pels negocis. Mm. Si no la té, deixa de tenir atractiu. Llavors, això és el que persegueix Iran, no? Desestabilitzar aquests països amb bombardejos sobre Bahrein, sobre Dubai, etc., que espantin a la gent i que enfonsin les economies d'aquests petits emirats, que com són amics i socis de Trump, i han fet guanyar molts diners a Trump, confien en que pressionin, no? Els iranians confien que davant la crisi que els ve a sobre, aquests petits emirats puguin pressionar d'alguna manera la Casa Blanca per dir, Trump, para, que aquí ens estem fent mal tots. Mm.
D'altra banda, en el cas que això surti bé per Estats Units i Israel, diguem que finalment s'acabi amb aquest règim dels ayatolars, que tampoc es sap si és aquest l'objectiu o no, diguem, o sigui, el següent pas, no? Diguem, en l'estructura de poder de l'Iran, quina és la més probable que sigui? Una altra persona del mateix règim que sigui més benèvol amb els interessos occidentals i d'Israel? Tornar a la monarquia, a la descendència, no? del Shah de Pèrsia? Sí. Quin tipus de govern espera per la gent, no?
Mira, això no ho sabem. Jo no tinc idea. Yeah. Jo crec que això no ho sap ni el mateix Trump ni ningú, eh? Però fixa't, si posem tres exemples de tres països on els americans han intervingut o no han intervingut, que són Líbia, Síria i l'Iraq. Sempre ha anat a pitjor, sempre. Yeah. A l'Iraq, quan van entrar el 2003, va ser un desastre, desastre. Van matar el Saddam Hussein, van fer un canvi de règim, van voler establir la democràcia, i què van provocar? Van provocar el naixement d'un grup terrorista que es deia Estat Islàmic, no? Que van muntar un califat i que van omplir, diguem-ne, de bombes tota Europa. Mm. O sigui, Iraq avui encara és un estat fallit. Mm. El mateix va passar a Líbia, on es va deposar el president, el Muammar al-Gaddafi, i encara avui el país està dividit després d'una guerra civil i és un desastre de país. Yeah. I a Síria no t'explico. O sigui, a Síria ara estem recolzant, els americans estan recolzant, i els europeus també, amb un president que fins fa 4 dies era d'Al-Qaeda. És un jihadista. O sigui que, i un país també trencat de dalt a baix. Vull dir-te que les intervencions dels americans en aquests canvis de règim sempre produeixen l'efecte contrari a aquell que es busca. O sigui que hem d'esperar que si Iran segueix aquests passos, Iran caurà en un caos de confrontació interna molt forta i segurament hi sortirà un líder encara potser fins i tot més radical que els ayatoles que hem tingut fins ara.
Ostres, doncs sembla... Doncs efectivament és una cosa que tots sabem o que tots pensem. La pregunta és, ells no ho pensen o igual els hi és igual? És que no ho sé.
Jo tampoc, jo crec que els hi és igual. Jo crec que els hi és igual. Jo crec que l'objectiu número 1 és el seu propi benefici polític, tant de Trump com de Netanyahu. Són dues persones grans. El Trump, si t'hi fixes el que fa el Trump vol passar a la història com el més gran president de la República Nord-Americana, de 250 anys de República Estadounidenca, jo sóc el millor de tots els millors. Què està fent? Posant el seu nom a tot arreu. Vol fer un arc de triomf. Està remodelant la Casa Blanca per fer una sala de ball que sigui tota dorada, com Versalles, etcètera, etcètera, no? Vull dir, vol passar a la història. I ell creu que fent aquesta guerra passarà la història. Diu que els seus antecessors, sobretot el Barack Obama i altra gent, no es van atrevir a ocupar o atacar l'Iran, i que ell ho farà. Però va, no es van atrevir perquè no bogeria fer-ho, perquè no té cap sentit. No? Però ell pensa que no, que eren uns covards. I jo crec que per això es mou el Trump, i per això és tan diguem-ne, estúpid tot el que estem veient, i no sense caps ni peus.
Doncs tenim aquest panorama, i també hi ha doncs altres hipòtesis o teories, i que és que Donald Trump el que està intentant fer és competir, diguem, en una espècie de guerra freda amb la Xina. Primer, s'assegura, diguem, el petroli de Venezuela, i, o sigui, no per la seva pròpia utilització, sinó que el bloqueja d'alguna forma, i després ara amb l'Iran per perjudicar la Xina. Això pot ser, també? Pot ser una estratègia d'aquest tipus?
Sí que pot ser una estratègia. Evidentment, la Xina es beneficia fins ara molt del petroli iranià. La Xina, de moment, està, diguem-ne, demanant doncs, que se solucioni tot això per via diplomàtica. I el que jo dubto és que el Trump pensi tant. Jo dubto que el Trump tingui la capacitat de pensar, jo ara atacaré Iran perquè així enfebliré la Xina, que li fotré el petroli, i llavors lo de Taiwan d'aquí 4 anys... O sigui, jo crec que a mig termini el Trump no pensa. El Trump pensa sempre curt, molt curt. Sempre pensa amb les audiències de televisió, amb tenir l'atenció de tothom, d'això, de tenir èxit, diguem-ne, de popularitat immediata. No és un estratega, jo crec que... I la Xina ha demostrat fins ara, doncs mira, doncs, si no tenia el petroli de l'Iran, doncs comprarem petroli a Rússia, comprarem petroli a una altra banda, no? Però jo crec que a vegades nosaltres pensem que el Trump és més intel·ligent del que és. El Trump és una persona llesta per fer negocis d'immobiliaris, per comprar un terreny, recalificar-ho amb contactes mafiosos a l'administració i fotre un pelotazo. Aquest és el Trump. Llavors, no és un estratega, no coneix la història, no coneix la societat iraniana, no sap de què parla. Fixa-t'hi que quan vol negociar, a qui envia a negociar? Envia a negociar al seu gendre i al seu amic de les partides de golf i dels negocis immobiliaris. Aquesta parella és l'equip negociador dels Estats Units. Fins fa 4 dies, abans d'aquest bombardeig, Iran i Estats Units estaven negociant com solucionar això de la bomba atòmica, no? Perquè l'Iran està desenvolupant, diguem-ne, la capacitat de produir una bomba atòmica. Els iranians van anar a Oman amb un equip d'unes 10-15 persones, tècnics de tots, tècnics enginyers nuclears, tècnics amb míssils, etc. No? Els nord-americans van anar amb el Jared Kushner, el gendre, i el Steve Witkoff, que és l'amic, no? Vull dir-te que és una broma, tot això, És una broma molt passada, que jo crec que cap guionista de sèries de televisió hagués agosarat fer aquest guió, no? Aquest guió que estem veient.
Bé, i serà una broma, però té conseqüències importants per tots, perquè al final amb aquest tancament, no, de l'estret d'Ormuz, tenim doncs que pujarà tot, no? Perquè al final doncs això tindrà conseqüències econòmiques per a tots, i no sé si beneficis, però també conseqüències, no, per als Estats Units.
Sí, nosaltres, sí, és veritat que nosaltres, la gent del carrer, la gent que sortim a treballar, que hem de posar benzina al cotxe, que estalviem per anar-nos a 15 dies de vacances a l'estiu, això ens perjudica. Això ens perjudica perquè les guerres sempre acaben tenint un impacte amb la societat, no? Sobretot les classes mitjanes. Llavors, a qui beneficia la guerra? La guerra beneficia a les grans tecnològiques. Aquesta guerra beneficia les grans empreses tecnològiques, perquè són elles les que estan, diguem-ne, desenvolupant els sistemes d'espionatge, els sistemes de seguiment dels objectius, etc. No? I aquesta gent està fent molt, molt, molt diner. Aquesta gent també és molt amiga de Donald Trump. I llavors són els grans beneficiaris d'això. La resta, tret de també les empreses que fabriquen armes, evidentment, no? Però la resta perd, i la resta és molta resta, és la majoria de la gent del món.
De fet, mira, Trump prometia pau i preus i bons preus als Estats Units, i sembla que al final doncs no serà així, no? El seu mandat estarà marcat doncs per altres components. Sí. Però bé, a veure com acaba amb aquestes eleccions, no sé, però el que sí que s'ha anunciat també és que semblaria, no?, que el següent objectiu és Cuba.
Sí, clar, vull dir, Trump s'està jugant la presidència a Iran. Imaginem que l'Iran surt perfecte, no?, que cauen els ayatoles i surt de no sabem on un nou líder que és superdemòcrata i super, diguem-ne, liberal, etcètera, no? Bueno, això és com compte de fades, perquè no hi ha cap indici de que això pugui ser veritat, no?
Ja.
Però llavors, si no és així, Trump està acabat. Però fixa't que Trump ha atacat l'Iran perquè era ja un estat enfablit, era un estat que ja el van atacar el mes de juny.
Ja.
El van matxacar a bombassos el mes de juny. No? Llavors, ara, 8 mesos després, encara estava més feble, més dèbil. Llavors, a Cuba, com tu dius, s'ho ha de fer mirar, perquè si Cuba no és forta, Cuba serà atacada. El que passa que aquí, a Cuba, igual que a l'Iran, és molt difícil un canvi de règim, perquè són l'aparell repressor tant dels cubans com dels iranians és enorme, és enorme. No és com a Venezuela, és molt més bèstia que a Venezuela. Llavors, que surti des de dintre de Cuba o des de dintre de l'Iran algun líder opositor, és com a Rússia, que vull dir, un aixeca el cap, li tallen el cap.
Ja.
A l'Iran, per posar un exemple, tots els expresidents estan a la presó amb arrest domiciliari o han desaparegut. Tots. Hi ha més de 10. No? O sigui que no hi ha cap líder amb experiència de govern, cap reformista, que tingui, diguem-ne, la capacitat de plantar cara als ayatoles, I a més que no tenen armes. O sigui que en el cas de que surtin al carrer, segur que els maten.
De fet, als carrers de l'Iran s'han vist protestes i manifestacions, alguns plorant la mort del líder i alguns, doncs, contents. Quina és realment, diguem, la realitat de sentiment, no?, polític de l'Iran? Jo entenc que segurament la major part de la gent, doncs, està descontenta, no?, amb la repressió i amb aquest règim tan fundamentalista, però no sé si hi ha diversitat, si, saps, si és una cosa homogènia o si hi ha, com sempre, doncs, seguidors fidels en aquest règim dels ayatolars.
Sí, sempre, amb tota dictadura, per molt sanguinària que sigui, hi ha gent que està a favor. El que passa que jo crec que l'Iran és una minoria, a hores d'ara. Jo crec que 47 anys de revolució islàmica, que fan 47 anys que van arribar els ayatoles, han enfonsat l'Iran. La revolució islàmica està totalment esgotada. No és capaç de donar a la població iraniana una qualitat de vida normal. I perquè hi ha inflació, perquè hi ha molta crisi, hi ha molta inseguretat, etc. No? Llavors, aquest règim no té cap futur, ni un. El que passa que la gent del carrer, els intel·lectuals, els estudiants, que han sortit a protestar, les dones, sobretot també la burgesia comercial de Teheran, que és molt important. Aquesta gent no té la capacitat d'unir-se amb una sola causa. Fixa't que a Venezuela tots els opositors es van unir darrere de la Corina Machado, no?, que li van donar el Premi Nobel, i van aconseguir, diguem-ne, un resultat que després el Maduro no el va reconèixer, no?, però van guanyar unes eleccions. Això a l'Iran és impossible, no? O sigui, no hi ha eleccions, no hi ha capacitat d'unir aquesta oposició, que, com deia abans, primer no té armes i després que té interessos molt divergents. Vull dir, l'interès d'una noia jove estudiant de la Universitat de Teheran no és el mateix que d'un reformista, d'un ayatolà reformista, per entendre's, no?, que també n'hi ha, clergies que volen reformar la revolució. Vull dir, són interessos molt divergents. Jo no he vist cap indici de que aquesta oposició es pugui unir.
En el cas, no?, que passi, el que sembla que passarà, que és que, bé, que el canvi de règim, diguem que és poc probable, o per almenys ara mateix no s'està, doncs, veient d'una forma clara que sigui l'objectiu ni que pugui passar, no? I tenim, d'altra banda, doncs, aquesta societat iraniana que ve d'una revolució islàmica fruit del descontent amb l'intervencionisme, diguem, americà i d'occidental. Després de veure, doncs, aquesta esperança, no?, de la caiguda d'un règim repressor o la gairebé caiguda del règim repressor, si això, aquesta disrupció, doncs, d'Occident al país no es tradueix en un canvi de règim, també hi pot haver problemes greus, no?, al carrer, diguem, de la gent que veu la llum i de repente se la lleven.
Sí, totalment, aquí el que hem d'esperar és que el règim una vegada es recompongui, perquè d'aquí dos dies o molt aviat anomenaran un nou líder, aquell règim pugui reprimir qualsevol manifestació de ruptura, no?, qualsevol intent d'acabar, no? Perquè el règim de l'Iran, com també a Cuba, no?, aquests règims totalitaris poden ser molt sanguinaris, però no són suïcides. El que volen és sobreviure. El règim el que farà és protegir-se per continuar en el poder. I aquesta protecció no ve de lluitar contra Estats Units o contra Israel, que saben que no els podran guanyar. Aquesta lluita ve de reprimir internament a la població. Mira, jo recordo molt bé a la Primera Guerra del Golf, a l'any 91. Saddam Hussein, llavors el president de l'Iraq, va invadir Kuwait. I en 20 dies els americans van guanyar aquella guerra, van fer fora els iraquians de Kuwait. I llavors el president dels Estats Units va fer una crida a la població de l'Iraq perquè s'aixequessin contra el dictador. I la gent ho va fer. Van sortir als carrers, van ocupar les comissaries, van als edificis de l'administració, etc. La repressió del règim va ser brutal. Brutal, perquè el Saddam Hussein s'havia guardat moltes armes, perquè sabia que no podia lluitar contra els americans, però sabia que podria aixafar qualsevol revolta interna. I això ho va fer, i va continuar en el poder durant més de 10 anys.
Mira,
atacant la seva pròpia població.
I de fet, una altra amb l'estratègia que ha seguit és una mica la mateixa, Ha dit, bé, nosaltres ara estem fent aquesta moguda, quan nosaltres acabem amb això, vosaltres mateixos, no?
Exactament el mateix. I llavors, per això dic que és una insensatesa. Estàs fent una crida a una gent que segurament morirà. Perquè el règim iranià es guarda les armes per reprimir en qualsevol intent de derrocar-lo.
Ja per anar acabant, on queden els europeus en tot això? Estem un altre cop, doncs, evidenciant que pintem poca cosa, no?
Sí, evidentment, pintem poca cosa. Europa no té, diguem-ne, una resposta única, però fixa't que Europa no està fent costat com a Donald Trump, com Donald Trump voldria que li fessin costat. Ahir els britànics van dir que les seves bases només per operacions defensives. No hi ha hagut cap país europeu que hagi dit, si voleu us dono uns quants avions o porto uns quants vaixells cap allà de reforç, cap país, no? Llavors, això, en diferència de del 2003, quan Estats Units va invair Iraq amb ajuda dels britànics i també dels espanyols, en aquest moment Europa està, diguem-ne, no a favor d'aquesta operació. I jo crec que això també, vull dir, no estem a la taula de res, no tenim cap mena d'influència, però tampoc estem donant el suport que en altres ocasions jo crec que els americans haguessin esperat dels europeus.
Ja, també entenc que és una mica, no sé si pots estar d'acord, perquè clar, a través d'aquest suport després ens hem menjat també alguns atemptats, igual ara anem amb una mica més de cautela, no?
Sí, sobretot perquè des de la Casa Blanca ha matxacat moltíssim a Europa.
Clar.
Vull dir, l'actitud que ha tingut el Trump és de menyspreu constant als europeus. Llavors, demanar als europeus que donin un cop de mà no té sentit, i no ho ha fet el Donald Trump. Però jo crec que els europeus s'han adonat que aquesta no és la seva guerra i que si Europa ha de tenir algun futur en el món és distanciant-se d'aquestes actituds bel·licistes d'Estats Units i mostrar-se al món com un grup de països que estan a favor de la pau, a favor del comerç i a favor de la democràcia.
D'altra banda, aquestes intervencions sense autorització, aquestes intervencions tan, diguem, fulminants d'alguna forma, no sé si també poden ser contraproduents, no? D'alguna manera, entrem en un escenari en el que el més fort està legitimat, doncs, per invair països, per segrestar presidents, igual que és legítima, doncs, l'acció d'Estats Units o l'acció d'Israel, també es legitima d'aquesta forma, es podria legitimar, doncs, la invasió de Rússia a Ucraïna o la invasió de Xina a Taiwan, no sé.
Evidentment estem en un món de ruptura on el dret internacional no pinta res, les lleis se salten a la torera un dia sí i l'altre també, i sembla que no hi ha conseqüències, però jo crec que sí que hi ha conseqüències. Jo crec que per molta força que facin servir els americans, els russos, etc., el gruix del món, sobretot el sud global, que hi ha molts països com Sud-àfrica, com Indonèsia, el Brasil, que són països, diguem-ne, que amb unes economies molt potents, que creuen en un ordre internacional, un ordre en el qual hi ha un equilibri. Un equilibri significa que fins i tot si tothom guanya una mica, no pot ser que només guanyin els que tenen més força. Jo crec que aquest equilibri es recuperarà, i recuperarà perquè la majoria de la població mundial necessita viure amb aquest equilibri. I jo crec que la imposició de la voluntat del més fort a curt termini és possible, però a mig i llarg termini és insostenible.
Xavier Mas de Xaxars, moltíssimes gràcies per aquest espai amb nosaltres, per poder comptar amb el seu anàlisi, periodista i corresponsal, analista de La Vanguardia. Que tingui molt bon dia, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, us deixem amb una cançó que es diu Baraye, és de Shervin Hajipur i és un himne de protesta que reflexa, doncs, precisament les lluites i aspiracions del poble iranià.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی